Són les 11, el 17 d'abril li queda una hora i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Els divendres ens agrada apostar encara més fort per la cultura i atenció al menú que tenim abans no acomiadem el dia. Els següents minuts escoltarem dues persones que han estat premiades avui al Festival de Cinema de Barcelona. En directe, aquí a l'estudi, ens acompanyarà la productora de l'any, Montse Triola, que sempre fa tàndem amb el director que no deixa indiferent ningú, l'Albert Serra. I també escoltarem el Premi d'Honor d'aquest any, José Luis Garci, va ser el primer director espanyol que va alçar un Òscar, un enamorat del CTR, tot i que el dona per mort i enterrat. També ha fet molt cinema com a actor Zenet, però avui l'hem convidat en qualitat de cantant. Toca pals molt diversos, tango, jazz, passant per la bossa nova i diumenge actua a Barcelona. I com cada dia aquí al Catalunya Nit tenim a primera fila un oient misteriós. Podem donar alguna pista de qui ens acompanya avui? Li acaben d'entregar el Premi Nacional d'Artesania, però no li cauen els anells per venir aquí en directe i passar-se dues hores amb nosaltres, 120 minuts, aquí, escoltant-nos atentament. Li cedirem el micròfon, però serà més endavant. D'anells, ell se n'ha fet un tip de dissenyar-ne. Serà una joia conversar i cedir l'última paraula aquesta nit a Enric Majoral, el joier inspirat per Formentera i altres coses. Doncs som-hi, que ens queden 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I per navegar amb garanties aquesta última hora de la jornada, escoltem d'entrada les veus que han marcat aquest 17 d'abril. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
Trump està exultant, veu el final de la guerra que ell va començar molt a prop. De fet, no para de felicitar els interlocutors iranians, que ell anomena ara per bona feina, eh? Els diu que esteu fent una bona feina. I un Trump que assegura que l'estret d'Hormuz ja torna a estar obert i que l'Iran s'ha compromès a no tancar-lo mai més.
Este bloqueo, si se iba a prolongar durante uno o dos meses... O sea, más allá de la caída incluso en las ventas del petróleo que antes comentabais, la población iraní podría enfrentarse a una situación de escasez bastante grave, incluso de hambruna.
No hi haurà cap acord que vulneri els nostres drets nacionals, disminueixi la dignitat del nostre poble o renunciï a ni una mica del nostre territori. El nostre objectiu és clar i declarat: aturar l'agressió israeliana contra la nostra terra i el nostre poble i aconseguir la retirada d'Israel.
Soc de Dahieh. El barri està bé i tornem. Fa 45 dies que vivim al carrer. Esperem que s'acabi i no haguem de tornar a marxar.
Lo que queremos es redoblar nuestros esfuerzos para trabajar por la paz y por un multilateralismo reforzado y, por tanto, renovado. Mientras otros abren heridas, nosotros lo que queremos es precisamente cerrarlas.
Visitar Barcelona en este momento de la historia tiene un sentido muy especial.
Yo, a quien he escuchado proferir declaraciones racistas y, si me permiten, también xenófobas, vinculando la migración con la inseguridad, ha sido precisamente al líder del Partido Popular, el señor Feijóo, y al líder del partido de la ultraderecha de Vox, el señor Abascal.
Si Sumar, Podemos, Rufián, PSOE i tota la colla ens insulten i pressionen per defensar la classe mitjana i treballadora de Catalunya, els autònoms, els petits propietaris, els llogaters, per defensar els que no volen multes reincidents, els que volen que qui vingui aquí tingui drets però també obligacions, si per defensar el grup del nostre país ens han d'insultar, potser és que tots aquests han desconnectat del nostre país.
Als mateixos alumnes els hi costa comprendre que és més segur anar per la dreta. Ells se senten segurs, diu, tinc un carril a la dreta que van els lents, tinc un carril a l'esquerra que van els que van molt ràpids, jo aquí al mig em sento bé, em sento segur.
Quantes persones us imagineu que arribaran a la plana de Lleida, a les nostres terres, precisament a aconseguir un contracte de treball a la campanya de la fruita? I no tindrem els recursos necessaris. L'administració no està posant els recursos necessaris. Continuem sense tenir alberg en aquesta ciutat.
Estic feliç de pensar que finalment l'orgue ha sigut valorat. A la meva joventut, quan jo vaig deixar el piano per estudiar l'orgue, em van dir, deixes un instrument expressiu per tocar una màquina. No pots fer res. Vaig dir, lluitaré per demostrar que l'orgue és un instrument musical i expressiu. Altrament seria haver perdut la vida tocant un instrument que no fa música. Seria un fracàs terrible.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el...
66.930. 66930. Sèrie 13.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. 11. Ara i sempre, ben jugat.
Per Sant Jordi, Catalunya Ràdio serà un gran aparador.
Portem els nostres programes al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Ens veuràs compartir el Dia dels Llibres i les Roses amb els seus protagonistes.
Repassarem l'actualitat i farem la nostra tertúlia de cara al públic.
Viurem al carrer impregnats de l'ambient de Sant Jordi.
A les 7 de la tarda també realitzarem un especial Catalunya Música amb Albert Torrents, Marta Lanau i la col·laboració de Xavier Solà.
I tant!
I des del migdia celebrarem l'aniversari d'ICAT a la fàbrica d'Àmbit.
Viu el Sant Jordi més musical amb ICAT.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
Per Sant Jordi ens trobarem al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Ens veiem allà.
Sant Jordi a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Encara que no hi hagi lliga de primera, els esports no s'aturen i el Tot Gira els tenim tots.
Atenció!
Dissabte, a partir de les 4 de la tarda, seguirem les finals del Godó i de l'Europa Cup d'hoquei patins, Lleida Monza i Calafell Joventude.
També us explicarem l'Indústries Inter de futbol sala, el Penya Bascònia de CB i la prova del Mundial de Trial Indoor a Tarragona.
Diumenge serà dia de finals. Des de les 4, la final masculina del Godó i la final de l'Europa Cup d'hoquei.
Després, viurem el Sant Andreu Reus. Els quadribarrats estan a una victòria de pujar a Primera Federació.
Tot Gira.
Dissabte i diumenge, a partir de les 4 de la tarda, amb David Clopés.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Notícies sota la llum de la lluna.
Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel?
Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Hijo de la luna.
Catalunya Ràdio.
Bueno, y ahora todos quietecitos, porque si no pinchamos al cerdo.
Dame el mechero o te quemo los huevos.
¿Es usted el señor Aleta?
Sí, hermana Aleta. ¿Qué problema tiene?
Tengo un hijo.
11 i 10 minuts. Aquest és un fragment de la pel·lícula El Crac, de José Luis García, que ha recollit avui el Premi Honorífic del Barcelona Film Fest, i en declaracions a aquesta emissora, Catalunya Ràdio, ha estat molt contundent i ha dit que el cinema no té cap futur com a acte cultural col·lectiu. Assegura que el destí del setè art són els museus i confirma també que no tornarà a fer cap pel·lícula. Ha estat una mica pessimista, però ara ens ho aclareix millor la Montse Pujol.
José Luis García és un dels cineastes espanyols amb més nominacions als Oscars, només superat per Pedro Almodóvar i empatat amb Luis Buñuel. El cineasta ha recordat avui l'època daurada del cinema en sales i l'ha comparat amb el present.
El cine, yo he tenido la suerte de verlo en su época de esplendor, cuando era un niño, y se ha acabado. Claro, luchar contra los plasmas que tenemos todos en casa es imposible. Yo calculo que el cine va a encontrar al final su gran refugio en los museos. Yo creo que ahí iremos, ahí con unos catálogos así de gordos sobre Buñuel, sobre John Ford, sobre Hitchcock, ¿no? Y se verán como lo que son, verdaderas obras de arte.
El director de Volver a Empezar també ha vingut a Barcelona a presentar una versió restaurada del Crac.
Poco a poco se ha hecho una película especial que cuando yo rodé no lo era. Era una película más como Volver a Empezar, como Asignatura Pendiente. Luego las películas a las que le ayuda el tiempo, hay otras que no. Es un misterio, ¿no? Entonces ahora ha llegado un nuevo público y eso pues le gusta Tío Vivo y le gusta El Abuelo, Canción de Cuna. Eso yo no sé a qué se debe, ¿no?
García ha explicat que només té un projecte en marxa, un llibre, una mena d'autobiografia en què repassarà la seva filmografia, però també el cinema que l'ha fet gaudir i les persones amb les quals l'ha compartit.
Vengo a pedirte un favor. Voy a encontrarte, Isabel. Voy a encontrarte aunque estés en el mismísimo infierno.
Les 11 i 12 minuts, doncs tenim aquí una altra persona premiada avui per aquest festival de cinema que s'està fent a Barcelona. És la productora de l'any, Montse Triola. Bona nit.
Hola, bona nit.
No sé si estàs d'acord amb això que deia el García o tu ets una mica més optimista.
Totalment optimista, perquè, bueno, jo entenc que s'ha de lluitar amb les plataformes i amb el plasma i amb tot això que diu, però encara hi ha un cinema que només es pot veure a les sales i és el que... jo crec que ell també el coneix, però abans, quan no hi havia tot això, doncs no hi havia la possibilitat de veure el cinema a casa, i el cinema que s'ha de veure als cines és aquest, el de l'experiència, el que a mi m'agrada, no? I el que, bueno, ha d'existir tot el tipus de cinema, però aquest és el que el que a mi m'agrada produir i el que a mi m'agrada que existeixi. I García, no, existeix, disfruta'l, i jo ja sé que el coneixes i que t'agrada, però tu t'agradaria que tot fos aquest, no? I no, hi ha diferents tipus de cinema, però llarg futur pel cinema.
Llarg futur d'un ofici que no és fàcil, perquè que una pel·lícula sigui una realitat és un recorregut enorme, i suposo que la producció és una feina molt important i que de vegades al gran públic li costa de saber fins a quin punt. Com vas entrar tu en el món de la producció cinematogràfica? Recordem que estem conversant amb Montse Triola, que és, entre altres coses, la productora d'Underground. Veu fer aquesta companyia amb l'Albert Serra. Heu fet moltes pel·lícules junts, tu en la funció de productora, ell en moltes altres, director, de vegades fa el muntatge, escriu, moltes coses, però tu molt del cinema que ell ha fet i has sigut al costat. Com entres en aquest món de la producció de cinema?
Bueno, jo entro en el món del cinema fa molts anys, no sé què era, 2000 o potser una mica abans, quan començava a existir el digital, no? I una mica per atzar i amb ganes de fer alguna cosa divertida i que no... Bueno, que estava... Jo vinc del món de les arts escèniques, però tenia ganes de com d'investigar, i, bueno, se'm va donar la... Bueno, se'm va obrir la possibilitat de fer-ho així, una mica per gaudir, per experimentar, per provar, i de mica en mica va anar funcionant, sí, va anar funcionant, i vaig anar obrint camins... Una mica per això, no? Per el divertiment de treballar amb altres arts i amb camins que no existien ben bé en el món del cine aquí, en aquest país.
I tot això va ser a Banyoles, l'inici?
No, l'inici va ser... jo estava visquent a l'època, estava visquent a Barcelona ja.
Ja
tenia més de 18 anys, sí. Sí, sí, jo soc de Banyoles i vaig sortir de Banyoles marxar de Banyoles als 18 anys. Jo crec que tenia 24 anys o una cosa així.
Ah, amb l'Albert heu fet un cinema molt particular, molt reconegut per la crítica, pels festivals. Són pel·lícules amb segell. Quin tipus de cinema t'agrada produir a tu, Montse?
Cinema d'autor. O sigui, jo vaig fer aquesta companyia, aquesta productora amb l'Albert, però he fet produccions ara últimament d'altres directors, La Fies, que s'estrena,
sí.
Exactament, s'estrena avui.
Avui arriba als cinemes.
Al cinema, bueno, no, arriba al DA, ai, perdó.
El
Barcelona Film Festival.
Sí.
I es distribuirà a Contracorriente, el distribueix aquí a partir del juliol, principis del juliol. I també he produït a Languirodí, o sigui, cinema d'autor, de cinema que jo crec que ha d'existir. Jo crec que ha d'existir, però jo tampoc sóc una ànima així.
Clar.
com que sap el que ha d'existir, no? Però que de la manera que jo sé que puc aconseguir o m'agradaria que un director o una directora pogués tenir la llibertat per fer el seu cinema amb la seva signatura, doncs aconseguir els mitjans perquè aquesta persona tingui la llibertat per fer-ho. No?
Clar. Quan arriba algú amb una idea, mira, a mi m'agradaria fer una pel·lícula, de vegades ja són directors que ja han fet moltes coses o guionistes, hi ha un text, hi ha unes idees... Quina feina és la del productor per dir això, aquí entro i això ho farem realitat? Què ha de fer una persona com tu per dir aposto per aquesta pel·lícula i a veure com la tirem endavant?
Bueno, que t'agradi, que això que dic, no? Que creguis que ha d'existir, que t'agradi i que vegis que tingui una entitat pròpia i el productor no només ha d'aconseguir la finançació perquè això existeixi, sinó que, de la manera que jo entenc, ha de ser-hi creativament des del primer moment fins a l'últim. Depèn de quins projectes, no? Perquè també has de saber quan has de ser invisible i deixar aquesta llibertat perquè el director pugui fer el que realment vulgui.
En tens algun ara entre mans de pel·lícula? Estàs amb algun projecte?
Sí, vaig acabar, que ja està feta, una del Bruno Dumont, que encara no surt a la llum, i estic intentant aconseguir que existeixi un documental de Ulrich Seidel.
He llegit en una entrevista que et van fer que vas intentar treballar amb Jim Carrey una vegada?
Sí, era un projecte que, de fet, es deia I am an artist, i, de fet, reminiscències d'aquestes idees acaben reincidint amb el nou projecte que dirigirà l'Albert, que es diu Out of This World. No va ser possible perquè en aquella època era una mica impossible accedir en els actors americans, i ara en aquest últim llargmetratge sí que hem pogut fer-ho, no? Però bueno, sempre vas en el meu cas, no? Del què vull allà, no? El no ja te'l diran, no? Vull això, vale, doncs vaig a intentar aconseguir-ho i en el cas en concret d'en Jim Carrey no va poder ser, però idees d'aquella... Mai saps el que fas, no? Idees d'aquell guió, estan d'alguna manera en la nova pel·lícula que està en sala de muntatge, que es diu Out of This World.
I que té molt bona pinta. Recordo que me'n va parlar fora de micròfon aquí, que quan vam fer una entrevista per Tardes de Soledad, i em va explicar aquest triangle Estats Units, Ucraïna, Rússia, i ja en parlarem quan arribi el moment, perquè té molt bona pinta. Aquí els divendres portem sempre algú de l'àmbit cultural, avui t'ha tocat a tu, que us posem a més una mica de deures. Una de les peticions que us fem és Quina proposta cultural ens faries per aquest cap de setmana o pels pròxims dies?
Sí, això m'han avisat abans perquè no n'era conscient.
Això no estava programat.
No, però és fàcil perquè ahir es va inaugurar a la Brossa una exposició sobre Pere Portavella.
Sí, és
espectacular.
Veritat. Sí.
A més, la Brossa és un espai espectacular. La gent que la porta tant a nivell escènic com a nivell expositiu, o sigui que s'ha d'anar-hi i s'ha de seguir de molt a prop en aquesta exposició i tot el que estan fent la Georgina Oliva a la part escènica.
I alguna notícia que t'hagi cridat l'atenció aquesta setmana?
m'estava comentant la... Com es diu?
L'Eli, la productora,
l'Eli,
sí.
Moltes notícies d'aquesta setmana. Jo estic sempre una mica apartada d'on estem, o sigui, aquesta setmana li he dit on estem, quin dia estem, no? No sabia si parlar de Cannes. Puc parlar de Cannes perquè... del Festival de Cannes perquè... crec que aquesta setmana
que han fet la selecció
anunciat
de pel·lícules,
la selecció de les pel·lícules de la quinzena. Es podria anunciar el festival, bueno, podria parlar del Festival de Cannes, que és un, no?, que és un, bueno, a veure de
sí. Jo, una pel·lícula vostra va tenir molt protagonisme al festival de Cannes fa molts anys.
Quina? A veure, parla de quina?
Sí, la de l'Albert Serra, no sé com... Ara no recordo el títol, però crec que li van donar un reconeixement de la crítica o va estar...
Sí, bueno, hem passat pel Festival de Cannes, sí, amb algunes de les pel·lícules que he produït. De fet, jo, bueno, soc una mica modesta, no?, però jo n'he produït, no sé quantes pel·lícules he produït, però crec que quasi totes... s'han estrenat en alguna altra secció de Cannes, que és una cosa realment bonica. No és fàcil, eh? Jo ho dic així modestament, però és una cosa bastant bonica, no? De fet, Magallanes es va estrenar a la secció oficial a Cannes Premier. Però, a part d'això, no, un fet una mica menor però important és el fet del Cinematrofó, que ha passat, no?, aquesta
Girona,
setmana,
clar,
no?, aquesta
sí.
Girona, no?, el grup de crítics que porta la programació del Cinematrofó, i no se sap si continuaran portant-lo perquè ha sortit a concurs i sembla que no...
Està en qüestió, sí. Els hi han donat una pròrroga aquests dies i ja veurem si acaba de sent seva, sí.
Doncs m'agradaria, no?, a portar aquesta notícia sobre la taula perquè són un col·lectiu extremadament... que porten 25 anys portant aquest cinema de Girona i que són crítics que ho fan sense ànim de lucre i que és una cosa que jo crec que haurien de continuar fent-ho, però que no sé què ha passat exactament, però estaria bé doncs saber-ho i veure si es pot continuar.
Sí, perquè és un projecte molt únic. I de cinema de pantalla gran amb bona tria, la pel·lícula ara m'ha vingut Liberté, és la que volia dir. Mira si he anat enrere.
Liberté.
Sí, mira si he anat enrere.
Sí.
Montse Triola, estem molt contents que t'hagin donat aquest premi, que hagis passat per aquí, i a veure si podem contradir el Garci, que hi hagi cinema en pantalla gran durant molt temps.
Sí, home, sí. Ha d'estar en pantalla gran el cinema.
Esperem que sí. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Catalunya nit. Les notícies. Sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
Els divendres al Catalunya Nit ens posem encara més música que habitualment i avui ho farem amb una de les veus més singulars del panorama espanyol. Zenet, veu i paraules, perquè és evident que dona importància i molta a l'escriptura.
No quiero que me esperes, ni quiero yo esperarte.
Doncs no el farem esperar. Parlar de Zenet és parlar d'aquesta elegància que esteu escoltant. Diumenge fa parada a Barcelona, a la sala Paral·lel 62, en el marc del Guitar Barcelona, per presentar el seu últim àlbum, La Voz y las Manos. Però abans, passa per aquí.
Déjame esta noche soñar contigo. Déjame imaginarme en tu labio, lo mío. Déjame que me crea que te vuelvo loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa.
Doncs aquí el Catalunya Nit és un programa indicat per somiar junts. Cenet, benvingut al Catalunya Nit.
Gràcies.
M'han dit que parles bé el català o que l'entens?
No, com... no, me da mucha vergüenza. Però entiendo bien, y hago mis pinitos, pero no sé.
I dona't bé, això? És que és un idioma fàcil per tu o...?
Curiosidad, sobre todo, mucha curiosidad, y hay muchas cosas que me unen a esta ciudad. Tengo mucho cariño a Barcelona.
Què has preparat pel concert de Barcelona, doncs?
Bueno, venimos una formación grande. Tenemos al maestro Rivero al piano de cola, cuidado. Tenemos un sector cubano que me aporta una especie de como de feeling a la zona del bolero y el jazz, y tenemos una zona también muy buenos músicos argentinos, Raúl Kiokio, Lila Horowitz viene como contrabajista, y buena sección de metales, Aaron Pozón también al saxofón soprano. Antes estábamos escuchando el principio de la canción Palabras, y él hace un opening precioso del concierto, por ejemplo.
Aquí hi ha músics de procedències molt diverses, pel sí. que estàs comentant, i també el teu àlbum té tot de gèneres ben rics.
Sí, 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 sí. Me llamaban el ladrón de géneros. No sé si ladrón, pero sí apropiarme de, en el mejor sentido de la palabra, de toda esa cuestión muy mestiza, ¿no? Sí que es verdad que siempre he andado por la frontera de todos los lugares, sin llegar a meterme. Y en este disco me he atrevido a meterme dentro de la frontera y a, ¿por qué no?, hacer un tango, tango, y hacer una bossa, bossa, ¿sabes? A ver qué tal.
Ara parlarem del disc i d'altres temes d'aquest disc, ja n'han sonat algunes, però no sé si et passa a tu en els concerts, com ens passarà a nosaltres aquí, que n'hi ha com a mínim una que és obligada de posar.
Dime dónde están, a dónde van los mensajes borrados, dónde fueron a parar los WhatsApp.
Teníem aquests Soñar Contigo, que és un...
Obligatòria.
És obligatòria.
Me matan. Sí. Si no canto eso, me cuelgan del palo mayor del barco. Pero es verdad que... Te voy a decir una cosa. Siempre que canto esa canción, para mí es como si lo hiciera la primera vez. Tienes que abordarla, tienes que... Como si saltaras al vacío. Porque si no haces eso... puede llegar a un punto en el que te sientas que te repites. Entonces, la sensación es como que olvidas todo lo que sabes y la abordas como si fuera la primera. Y entonces descubres otra vez esa armonía, esa melodía. Y te digo una cosa, mis compañeros me dicen que soy un cabrón porque nunca la canto igual.
Ah, veus? Però això està bé. Això ho diuen, per exemple, també de Bob Dylan i molta gent, que sí. en un concert mai sona igual la cançó de la mateixa manera, i qui vulgui buscar la còpia exacta del disc tampoc la trobarà. Uh-huh. Aquella haurà de sonar sí o sí, però ara ja estem de nou repassant el nou disc. Aquesta és Mensajes Borrados, i una de les coses que trobo curiosa del teu disc és que l'escoltes i la música... els gèneres, la manera d'abordar les cançons, és com clàssica de tota la vida,
yeah.
Com si fossin cançons eternes,
sí.
però en canvi les lletres no, són ben contemporànies, perquè aquí podries dir convertiré les cartes que em vas enviar en cendra, però no, són los mensajes de WhatsApp.
¿Dónde estarán los WhatsApp eliminados? La segunda frase de la canción, pero es verdad que entra como mantequilla, es una cosa increíble. Esta concretamente sale de mi diario personal, y fíjate que yo no soy tampoco, o sea, con el tema de los móviles soy muy cuidadoso, ¿no? Creo que hay que tener mucho cuidado con este cacharro diabólico, pero a veces surgen reflexiones que tienen mucho que ver con la condición humana, y esta canción habla precisamente de dónde están esos mensajes que yo borré, que quería haberte dicho y me arrepentí. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera borrado ese mensaje y tú lo hubieras leído? ¿A quién no le ha pasado esto? Y una vez que te pasa, imagínate ese lugar invisible donde todos los mensajes borrados del mundo están ahí escondidos. ¡Ostras, tío! Una de dos, o te haces de pasta con ello o te vas al infierno.
¿Y te penedeixes de no haberlo enviat?
Algunas veces sí y otras no. Pero, por ejemplo, al final de la canción voy diciendo ya sé que fui un tonto por no haberte dicho tal cosa. Para mí se queda aquel que guardé, que está bien guardado, porque si no lo hubiera cagado. Pero, pero al final de la canción termino diciendo, ahora voy buscando el botón recuperar.
Ya veis que nunca he confesado siempre y me callé. Ja ves que nunca t'he contado tot.
El que queda clar escoltant aquest àlbum és que la música també és en moltes ocasions qüestió de química.
Tu i jo con solo rozarnos nos dan las claras del día, se escuchan susurrando todas las calles vacías.
Queda clar que ets un romàntic.
Uau, tio, és que esta canción...
No veas la que se lia.
Esto es un baladón que fue un descubrimiento. Yo normalmente no suelo hacer dos cosas. No musico poemas ni hago versiones de otro. Lo que pasa es que aquí fue una historia muy bonita. Esto no estaba pensado en este disco, pero me llamó el Kanka, mi paisano el Kanka, y me dijo, Tony, haz el favor de escuchar esta canción de mi percusionista, el Manín. La escuché y me quedé absolutamente paralizado porque me pareció de una belleza. Creo que tiene algo de poeta urbano, de lo que escribiría un chaval joven. Yo me acuerdo cuando tenía 30 años y escribía estas cosas. Y además guarda algo de mi andalucismo total y de mi origen, ¿no? Aunque yo llevo ya viviendo en Madrid más de la edad que quisiera acordarme, pero aquí me sale el malagueño que llevo dentro y habla de esa especie de amor urbano y treintañero que me parece maravilloso.
I amb una combinació molt bonica també, el que parlàvem abans de diversos gèneres, no? Perquè fas tango, fas de tot, però aquí tenim un jazz, no? Un estil molt jazzístic.
Para mí el jazz es mi lenguaje universal, ¿eh? Para mí el jazz es mi aceite de oliva. Este une toda la ensalada. O sea, tú échale lo que te dé la gana. Échale nueces, échale queso, échale lechuga, pero lo que une todo eso es el aceite de oliva y es el lenguaje, ¿no?
Ja he dit abans que el tio escriu bé les cançons i ara acaba de deixar una frase allò, el aceite de oliva, El jazz,
titular pa mañana.
El jazz és mi aceite de oliva.
Con solo rosar no beberte garganta dentro, tragar sin hielo, sin ser licor. Quemarme con tu sabor, como una ofrenda de fuego. Sorberte, lamer tu centro, matarme lento.
Són 15 anys fent música, estem conversant amb Zenet, i aquesta es diu Aunque ya no estés. Amb qui pensaves?
Aquí le dimos muchas vueltas con Rubén Tejerina, Igor Marcus, que yo había ya trabajado con ellos en anterior ocasión. Nos montamos como una especie de taller y es muy bonito el sistema creativo que seguimos. Seguimos una propuesta y a partir de la propuesta empezamos a volcar ideas, ¿no? Y fue precioso. La verdad es que tenemos ya, como estamos muy engrasados en la forma de trabajar, y hablábamos un poco de qué reminiscencia te queda de la persona que tú has querido, que por un lado te duele mucho, pero que no puedes evitar. Es como aquello que no puedes evitar volver a recordar. Y entonces pensamos en verbos que entran por la boca, ¿vale? Aquí estoy hablando de comerte, ¿vale? Tragarme tu corazón. Y a partir de ahí empezamos a crear imágenes muy bonitas, muchas de ellas muy oníricas también, también muy surrealistas, ¿vale? Pero fue muy interesante. Al principio salió el poema y luego fue llegando poco a poco la estrofa, y de la estrofa llegamos a la música. Y la música tiene su cosa, porque está hecha por el tuanguero, que viene a España muy poco, aunque él es de aquí, es de Valencia, pero vive en Los Ángeles, en un barco. Y yo le dije, tío, ¿por qué no hacemos la música de esta canción? Y me dijo, venga, vale, pero yo viajo mucho. Y al final la hicimos océano de por medio, él en su barco, yo le mandaba mi voz de referencia, él metía guitarras, me las mandaba, rectificaba yo aquí en Madrid, se la volvía a mandar, y ha sido una canción pues marinera, porque se ha hecho en 4 viajes, más o menos.
Créete, aunque ya no esté.
És un artista molt polifacètic, ara hi entrarem, però si parlem estrictament de música, podríem dir que canta d'aquesta manera que sentiu, compon, escriu, arranjaments, però és que fins i tot pensa el vestuari amb el que es pujarà a l'escenari. Si recupereu aquesta entrevista per internet més tard, el podreu veure amb la fotografia molt elegant, ben bona boina, combinant amb un vestit de tons verds, blaus, mocador fins i tot que li surt per la butxaca. I no és una roba qualsevol.
Yo creo que tiene que ser transversal, todas las artes se tienen que encontrar, y yo creo que lo hacen muchos artistas, esto es muy bueno que sea así, mirar la cosa desde distintos puntos de vista. Yo creo que la música se puede pintar, yo creo que se puede vestir y que forma parte del espectáculo. Yo me fijo mucho en los artistas que le dan una vuelta más al diseño de su espectáculo, a cómo lo que hacen es evocar. Cuando tú estás sentado como espectador, no solo estás escuchando música, te has introducido en un relato y tú participas de ese relato. Y a mí me gusta que sea así. Este que tú hablas, concretamente, me costó 2 años de trabajo porque no me creían al principio que se podía hacer con este tejido, se podía hacer unos trajes de escenario. Es un tejido que se llama PEF, que es un acrónimo en inglés de tejidos reciclados del suelo de un bosque, ¿no? De un bosque sostenible. Se tritura y se hace un hilo, igual que se hace un hilo de las botellas que flotan en el agua. Lo que pasa es que, bueno, tenía que hablar con una empresa que vende 70.000 toneladas y yo solo quería unos cachos para hacerme un traje. Entonces tuve que convencer a la persona de comunicación para que le dijera al consejo de esa empresa que un prescriptor muchas veces puede ser un artista que te está diciendo con un traje en un escenario que se puede gastar menos en ropa y que una chaqueta de estas te puede durar 20 años y que a lo mejor pues el resto de industria, pues que en lugar de comprarte una chaquetilla que se rompe cada 6 meses, pues puedes hacer otra cosa, ¿no? Es una pequeña reflexión.
Sí, però, luego... molt, però molt interessant, perquè fixa't primer, a nivell ecològic la idea és claríssima, no? Clar. Aprofitem el que hi ha al sotabosc, per exemple, però després, ara estava pensant, tu que ets tan poètic escrivint, que aquesta jaqueta que portes, per exemple, potser per aquí han trepitjat les botes d'una persona de fa 50 anys caminant un dia per la muntanya.
Precioso. Y bueno, pues vestido de bosque es la frase que han elegido los de las chicas de la empresa PEFC. Y que estarán con nosotros en un stand en el Paralel 62 el domingo para contarle a la gente un poco cómo hemos hecho esto, y es muy bonito. Ellos lo que han hecho ha sido venirse conmigo en gira, ayudarme un poquito en sponsorizar esta historia y ayudarme a contarla también, ¿no?
Qué cerca parece que estás. ¿Será que te tengo constante? Porque un día sin pensarte yo no lo puedo imaginar. Qué cerca parece que estás, que presiento que saldrás desde detrás de mi puerta.
Cenet és un artista multidisciplinari. Estic dient Cenet tota l'estona, suposo que tothom et diu així, no? Perquè no sé si algú et diu pel teu nom real o...
Bueno, tú me puedes llamar Tony, tío, ¿qué pasa? O sea, no hay problema. Cenet es un nombre árabe y está bien que lo digas con ese acento porque muchas veces tendemos a acentuar anglosajón. Cenet, como si fuera Tony Bennett. Sí. Y Cenet viene de la tribu de los cenetes. Tiene otro acento diferente. Eran bereberes, entraron muy cerca de aquí, por la costa, y bajaron por toda la costa levantina hasta Granada. Y en Granada, hoy por hoy, todavía puedes encontrar la fuente de los cenetes y la plaza de los cenetes.
Cenet, que es también un crooner, porque ara que anomenaves Tony Bennett, però ja hem dit que has fet moltes coses i fas moltes coses perquè si anem per parts, la més evident seria que actues també, ets un actor, que tu has treballat amb alguns dels millors directors del cinema espanyol i per dir potser un dels millors Juan Antonio Bardem, per exemple.
Qué curioso, tío. O sea, un histórico de eso que se estudia en la historia del cine.
Sí.
Un oso, un hombre grandísimo que me enseñó de la manera en la que se enseñaba antes, vieja escuela. Todo por favor y gracias. Y si se te ocurría no decir esas dos palabras, madre mía la que te podía caer. Fue un aprendizaje maravilloso y sí que es verdad que yo soy culo inquieto. Hacer una película requiere mucho trabajo. Conseguir un trabajo como actor en una película es el doble de trabajo, entrar en ese equipo, y no tenía paciencia para esperar a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Yo le di rápidamente, en cuanto que vi, hice dos o tres películas seguidas, Morirás en Chafarinas, junto con algunos de mi generación, estaba sí. Jorge Sanz, Javier sí. Albalá, Ernesto Alterio, algún, estábamos una pandilla ahí, qué menudos. Y después de hacer poco más, La Ley de la Frontera, con Adolfo Aristarain, sí, otro gran director, me di cuenta que...
I
que
també te... et va cridar un malagueny il·lustre, també. Banderas, no?
Sí, 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 también.
Antonio Banderas.
Hace poco reeditó la película y nos invitó a todos a ver la película El Camino de los Ingleses, que fue muy bonito, volver a reencontrarnos ahí toda la peña.
Claro. I pensava jo, ja que ets tan polifacètic, perquè cantes com cantes, pots fer la música que pots fer i actues bé, no hauries encaixat molt bé amb Almodóvar? Perquè algunes de les coses que cantes, jo veig allà una Chabela Vargas, quasi veu l'estil que tens, de vegades la potència de la veu, com t'expresses, o sigui que Almodóvar tindria un dos en uno en tu, eh?
Yo creo que Almodóvar debería de escuchar, si no lo ha hecho ya, debería de escuchar un poco mi discografía, y estoy seguro que si no ha ocurrido ya, en algún momento ocurrirá.
Segur.
Nos quisimos con la furia de lo que nunca seremos.
Més coses que fas, pintes.
Sí.
Pintor. Què et relaxa més, la música o la pintura? Perquè he vist els teus quadres, paisatges, el mar, alguna estructura gairebé cubista. Què et relaxa més o què t'aporta cada cosa?
Los paisajes son paisajes interiores. Utilizo la pintura también como arteterapia, pero sobre todo la pintura es un arte que me permite hacer en soledad. Antes hablábamos de procesos artísticos donde requiere equipos muy grandes. Y la pintura, yo puedo estar durante la noche solo en casa pintando, absolutamente concentrado y fluyendo en un lienzo, y sabiendo que nadie va a llamar por teléfono, nadie va a pegar a la puerta, nadie va a aparecer por allí, y es un momento fantástico, la verdad. Creo que la introspección de la pintura, yo la aconsejo a que la haga todo el mundo, aunque no sepas pintar. Creo que el hecho de, parece una meditación, pero el hecho de coger un papel en blanco y ponerte con colores a dibujar lo que sea, yo creo que es medicinal. Así que le aconsejo a todo el mundo que lo intente.
O diu un terapeuta, que també ets terapeuta.
Cuando se alcanza una playa, fuiste después del naufragio lo que me hizo sanar. Fuiste una cálida nota en el invierno cuando se habita una casa.
Zenet, diumenge a Barcelona, presenta Les Manos i la Voz. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Y nos fuimos dejando la puerta abierta. Lo que nunca nos dijimos, lo que siempre quedó atrás.
A punt d'arribar a 3:15, ens queden 2 minuts i els passarem escoltant en David Guzmán, que ens parla d'experiències de lectura des de la Fira del Llibre de Bolonya.
Nova moda a la vista des del reialme del postureig i la tonteria. Els retirs de lectura a preu d'or. Com que figura que no trobem el temps per llegir, hi ha emprenedors que hi han vist un negoci i organitzen als Estats Units, però també a Gales o a Mallorca, caps de setmana rurals en comunitat, però en silenci, per dedicar-se al noble art de la lectura. És a dir, hi arribes, t'instal·les i comences a llegir. No cal socialitzar, de fet no està pensat per socialitzar, simplement lectura i descans. Però a diferència del que passa, per exemple, a la cel·la d'un monestir, la broma del retir, en aquest cas, va dels 1.000 als més de 3.000 euros. Es pot ser més cutre, però no més esnob. Pagar per retirar-se a llegir en falsa companyia és com pagar per anar a fer la compra si entremig hi ha algun cretí que monetitza les teves mongetes amb el reclam de la paraula experiència. Aviat passarem del vin al Mercat Reina, al Market Grocery Experience, i ens faran pagar per fer cua a la peixateria. En realitat, l'antídot contra la idiòcia mercantilista es diu sentit comú. Aquests dies he pogut passejar entre milers de títols a la Fira el Llibre de Bolonya, un espai on els contes, la il·lustració, la poesia i l'art en general tenen un protagonisme esperançador. A cada racó hi ha adults fullejant llibres plens de colors, d'animals, de natura i de fantasia. Són els títols que des d'aquí arribaran als infants de cultures, països i llengües d'arreu del món. I en conseqüència és un lloc ideal per creure que aquests infants, quan siguin adults, no necessitaran pagar 2.000 euros per anar a llegir a un ressort de cap de setmana. Ara que s'acosta Sant Jordi, aquell cavaller que maltractava animals i plantes i posava pinya a la pizza, val la pena recordar que la lectura no únicament és gratis, sinó que és dels pocs regals que ens fa sempre una mica més rics.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Variacions Enigma d'Elgar. El 26 d'abril resoldrem el seu misteri amb l'Orquestra Nacional de Gales de la BBC i Jaime Martín. Un concert on els acompanyarà el pianista Martín García García.
I el 28 de maig tancarem temporada amb la llegenda de John Elliot Gardiner i The Constellation Orchestra.
Dos esdeveniments únics al Palau de la Música Catalana.
Entrades a bsnclassics.cat.
Sou molt bona gent!
Després de recórrer tot Catalunya, Quim Masferrer omplirà el Palau Sant Jordi de molt bona gent. Un espectacle irrepetible per reviure tot el que hem compartit. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, el dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3CAT en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3CAT, amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3CAT en viu. Ho veus, ho sents, ho vius.
Aquest Sant Jordi viu la lectura amb El Periódico. Arriba a abril, el suplement literari amb les recomanacions de la Premi Nadal Inés Martín Rodrigo i els experts del Periódico, per trobar els llibres que no sabies que buscaves. I a més, una entrevista exclusiva amb Lucía Soya Sobral, autora de Comeràs Flores. El dissabte 18 d'abril, només amb El Periódico.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passen gairebé dos minuts de 3:15. Aquest xoc que ens arriba és el de la rotativa Imprinsa a Sant Fruitós de Bages. Això vol dir que s'hi està treballant a tota màquina. Lídia Téllez, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Quines portades t'han arribat?
Doncs de moment l'Ara, i prou.
Què diu l'Ara?
Doncs mira, l'Iran reobre Hormuz, però en condicions. Teheran supedita la decisió a l'alto el foc al Líban i continuarà controlant els vaixells que passin per l'estret. Trump manté el bloqueig naval a l'espera d'un acord ràpid. Per una altra banda, competència assenyala la red elèctrica per l'apagada. Obre expedients a l'operadora i a les principals elèctriques. 3.000 euros per ajudar a treure cocaïna de l'avió. Descobreixen com funcionava una xarxa a l'aeroport del Prat. I després, a foto de portada, tenim el president Sánchez i el Lula. Diu, Sánchez i Lula es fan el seu no a la guerra a Barcelona. I fins aquí.
Doncs fins aquí. Moltíssimes gràcies. Que acabi d'anar bé la nit de feina, que és llarga per vosaltres, i bon cap de setmana.
Igualment, que vagi molt bé.
De nou l'hora màgica, 12 minuts per les 12. I arribarem al final del dia, al final de la setmana de dies feiners, acompanyats d'un oient misteriós que va fer la mili a Eivissa i algú li va parlar de Formentera. Quan va poder, s'hi va escapar, va veure aquella illa que la va trobar preciosa. Era l'any 1973, si no ens equivoquem, quan diuen que les cases de Formentera encara ni tan sols hi havia ni llum ni aigua corrent. A l'illa va treballar durant uns dies, es va anar buscant la vida i va començar a experimentar amb l'artesania. El paisatge de l'illa l'inspirava i sense tenir potser gaires elements o gaire tècnica, gaires coneixements, va començar a fer joies. I 53 anys més tard, les seves joies d'autor es poden trobar més enllà de les illes i de Catalunya, a països com Portugal, els Estats Units, Itàlia, Alemanya, Bèlgica, i les deu fer bé perquè li acaben de donar el Premi Nacional d'Artesania 2025. Enric Majoral, bona nit.
Bona nit.
La primera pregunta obligada que fem a tothom és si has après alguna cosa aquí escoltant el Catalunya Nit.
Bueno, sí, he après alguna cosa, sí, que la investigació contra el càncer progressa. Sí,
aquesta és la bona.
Incansablement.
Sí.
Que no es pot anar pel carril del mig, als
autopistes. Això també, sí.
I que conduir un programa com aquest no és fàcil. I una mica estressant. Vull dir, sí, vist treballar i això.
Sí, sí.
També ho he après.
També, també està bé. Escolta, ara ho dèiem, tu què et va fascinar de Formentera?
Pues no ho sé, però en realitat em vaig enamorar. D'alguna manera, no era només el paisatge físic, que era realment preciós, i encara ho és, en certa manera, però hi havia el paisatge humà. Jo era com fer un salt enrere, pues, no sé, 200 anys, no? Vull dir, les dones grans encara vestien en gonella. La llengua era... Parlaves, jo què sé, a Pep, on has estat avui? Diu, bé, he anat per allà. Es fart, escampar sa mirada. O sigui, no he anat a mirar. I anat a escampar sa mirada.
Dic, que bonic,
això
que
és,
bonic.
Això és poesia, això, sí. M'entens? Aquell llenguatge pausat, autèntic. I això és el que em va enamorar, vull dir, era com passar el temps dels meus besavis, no?
I recordes la primera joia que vas fer i com va ser això?
Bé, jo vaig anar a Formentera a passar-me un estiu, diguem-ne. Després de fer la mili, dic, ara estic... I m'he passat 50 i pico d'anys. També s'ha de dir que allà vaig trobar-me amb la Dolors, la meva dona, i que... vam decidir fer un projecte de vida junts, a Formentera. Per tant, ens teníem de guanyar la vida, no? I vaig pensar... Bueno, hi havia un turisme incipient que buscava també naturalesa, buscava també sinceritat, i nosaltres intentàvem fer coses que tingués sinceritat i que tingués creativitat, no? I com que em vaig sentir capaç de produir aquestes coses, i immediatament vaig trobar un mercat, no? I dic, bueno, això és ideal perquè ens serveix per aprendre jo, per créixer jo com a persona, i al mateix temps em permet viure en el lloc que jo vull viure en aquest moment, no? I això, bueno, jo per això de vegades dic que jo no sóc joier, però faig joies, perquè no en tinc la formació, no? Però bé.
Home, però ara ja en saps molt, això sí. És a dir, que hi ha moltes maneres d'ensenyar, no? Una és la sí, clàssica, i l'altra que podríem aprendre de tu fer joies.
Sí, diguem-ne que en sé molt, però també en sé rodejar d'un equip que al principi és la meva família, la meva dona i els meus fills, que tots estan treballant en l'empresa que hem creat, no? I que això no cal que sapiguer-ne tècnicament, perquè també això ho pots buscar, no?
Clar. O sigui, és una feina també d'equip, aquí hi ha decisions de molta gent, però com definiries les vostres joies, les joies Majoral?
Les nostres joies definiria com... quan vam començar a fer-les, eren una mica així... com molt senzilles, no? Que anaven a buscar, diria jo, el cor de la joia, l'ànima, no? La sinceritat, aquesta cosa. I que estaven fetes com amb poca tècnica, no? Eren fresques. I que es donava valor, així com la joia... La joieria existeix des de com existeix, no? I els últims valors eren una mica... representaven una classe social o un luxe, això, allò. Nosaltres mai hem buscat això. Hem buscat el luxe, però aquest luxe més personal, que cada persona, o portar una joia, se la sent seva. Jo de vegades dic que es pot fer bijuteria en bord i joies en paper, perquè és la intenció del creador que la fa... que li dona aquest valor, no? Una joia és una cosa que tu portes o no portes, et regaves, et compres tu, però la guardes, és per tu. La bijuteria, que això no vol, és una altra finalitat, no vol dir ni millor ni pitjor, no? És una cosa més de moda, més de d'una nit, d'una festa, d'una temporada, no?
Clar, i teniu, per exemple, col·leccions tipus Posidònia, no? Un element tan característic de l'illa de Formentera.
Sí. Sí, Posidònia és una, és una de les col·leccions inspirades molt directament en Formentera, sobretot amb el seu mar, no? Allà, ara, la Posidònia la coneix tothom, fa 20 i pico d'anys, la gent en deia salga, algues, hi ha algues, no? Que es feia servir per moltes coses, entre altres coses, per aïllar els sostres de les cases, no? I després jo vaig conèixer la Posidònia perquè vaig començar a bussejar a través... I me'n va ensenyar un biòleg marí, el Manu Sanfèlix, bueno, que és un home que ara treballa per National Geographic, que ha fet expedicions a tot el món, i vaig veure aquell mar de Posidònies que es belluga una mica com els camps de blat amb el vent allà amb aigua, i em va explicar la importància que tenia la Posidònia. I a partir d'aquí recordo que vaig agafar una fulla que es havia després, no la vaig arrencar, me la vaig envoltar al canell i dic, de quina has de fer una joia, no? I bueno, aquí ha sortit una col·lecció que han tingut de continuar fent perquè encara s'ha convertit com en una icona, no? I ara tothom en parla, però sí, Ronya, que ja està bé, no?
I la natura és la teva principal inspiració, diguem, a l'hora de crear una
sí,
joia?
Sí, bueno, com que visc a Formentera, la natura hi és present i sempre és molt gratificant, però jo diria que mai he tret la mirada sobre una ciutat contemporània, una ciutat que la meva és Barcelona, i després és on la societat belluga, bull, vull dir que quan arribes aquí dius, bueno, aquí estem tots una mica bojos, però hi entres a dintre i finalment, vull dir, la cosa
o sigui,
progressa
tu,
i canvia. No?
Tu necessites escapar-te de tant en tant de Formentera cap a Barcelona?
Sí, perquè mira, jo hagués pogut quedar-me a Formentera treballant, diguem-ne, només pels turistes i hagués guanyat molt bé la vida, no? Però jo sempre he pensat que un treball té de ser creatiu perquè no es torni avorrit. Per tant, l'única manera de ser creatiu és viure l'actualitat del món, deixar-te influenciar pel cine, per la cultura, per el que veus. O sigui, mira, aprèn i treballa, no? I una mica és l'obra que han fet servir.
Ja m'estic imaginant la col·lecció Micròfon inspirada en aquesta conversa. Et veig amb anell, però no arracades, tu.
No, m'havia portat duques, però als anys 70, després, quan tothom se'n va començar a portar, me les vaig treure.
Aquesta setmana ens acompanya al final del dia Moby amb la seva música. Aquesta la podeu trobar al seu últim disc. Fa molt poquet que ha sortit. Aquesta cançó es diu Retreat. Catalunya Nit és una feina coral que fem entre l'Eli Espuny, el Marc Presseguer, el Marc Güell, la Lídia Oriols, el Luis Ángel Alonso i l'Agnès Marquès. El dilluns a les 10 tornarem a estar aquí amb les notícies tan ben pensades com puguem i amb tota la potència també de la redacció dels informatius de Catalunya Ràdio. I quan ens acostem al fil de la mitjanit, cedirem l'última paraula, perquè ja ens coneixeu, a nosaltres no ens agrada tenir-la, no som d'aquests, i avui la cedim a una joia de persona, l'Enric Majoral. Els micròfons són teus per acomiadar com vulguis el dia, la setmana.
Molt bé. Mira, la setmana que ve és Sant Jordi, que jo crec que és un símbol cultural molt potent, sobretot per nosaltres. Per Sant Jordi es regalen llibres i roses que alimenten l'esperit. I jo afegiria, regaleu també joies, que també alimenten l'ànima. Bona nit.